Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Salmon, tendenciashoy.com. Bona tarda.
Bona tarda.
Àlex, benvinguts. També columnista del Periódico de Catalunya. I el director adjunt de Metrópoli Abierta, que és el Manel Manchón. Molt bona tarda, Manel.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Pere Armarro, que és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Senyor Navarro, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Un any més amb nosaltres, i un dels objectius d'aquest consorci que vostè lidera en aquests instants és aconseguir que Barcelona sigui una ciutat amb prous atractius per invertir en el que es diu la nova economia. Podríem dir que el Consorci de la Zona Franca s'ha convertit o s'està convertint en una plataforma de nous negocis tecnològics des de la indústria 4.0 fins, per exemple, l'aposta per aquest hub de la impressió 3D i tots dins d'aquest edifici magnífic i nou que es diu el The Factory. Explica'ns una mica tota aquesta aposta per al futur, per aquesta nova economia i per aquest edifici que és, jo crec que és l'emblema, és el, la neta dels ulls del senyor Pere Navarro, no? O què?
Doncs no tinc res més que afegir perquè vostè ho ha explicat fantàsticament bé.
Segur que té més arguments que jo.
La idea és que nosaltres tornem una altra vegada als inicis del que és el Consorci de la Zona Franca. L'inici va ser quan es va instal·lar la SEAT i Motor Ibèrica. Per què? Perquè era indústria de l'automòbil, era nova economia en aquell moment. Fabricar 600 era una cosa moderna en aquell moment i ocupava gent, bueno, doncs de 60 anys més tard. Què estem fent? Estem tornant a això. Com ho fem? Explorant nova economia, explorant noves formes de fabricació, explorant també noves empreses que estan tirant endavant aquests desenvolupaments. I nosaltres, com a una institució pública que som, el Consorci de la Zona Franca, el que fem és intentar ajudar les empreses que neixen perquè es desenvolupin, perquè entrin al mercat i ofereixin els seus productes, que són impressió 3D, tenim la primera incubadora d'Europa d'empreses d'impressió 3D, ja han passat per allà gairebé 80 empreses en 2 anys i mig, 80 empreses que fan de tot, és a dir, motos amb impressió 3D, instruments musicals, fixacions per anar a esquiar ara que és l'època, pròtesis, és a dir, hi ha una mica de tot, però amb una única tecnologia, que és aquesta de la impressió 3D, que es va inventar fa 40 anys, però que ara és el moment en què s'escala industrialment i, per tant, es creen empreses i es creen, per tant, llocs de treball. Al costat d'això, el que hem fet amb una inversió de més de 20 milions d'euros, és el que vostè em preguntava, és un edifici que es diu The Factory, que està al carrer A, justament just al costat de l'estació de metro que es va inaugurar fa molt poc, de la línia 10, i aquest edifici té 17.000 metres quadrats. I aquí què passarà? Què està passant ja? No, doncs que hi haurà impressió 3D també, però hi haurà robòtica, hi haurà intel·ligència artificial, hi haurà sensòrica, hi ha internet a les coses, etc. Per què? Perquè volem que això sigui el nucli, el pol a partir del qual tot el polígon industrial de la Zona Franca s'impregni d'aquesta nova economia i per tant d'aquesta economia, d'aquesta indústria a mig i sobretot llarg termini.
Parlava vostè que han passat 80 empreses ja per aquí, no?
Gairebé 80.
Gairebé, no? Un emprenedor que ens estigui escoltant ara, com pot fer per arribar a vostès?
És molt fàcil, el que ha de fer és adreçar-se allà a la incubadora d'impressió 3D, que a més està ubicada dins del nostre edifici. És a dir, una altra cosa revolucionària que hem fet, si em permet l'expressió revolucionària, però perquè ara hem de ser tan políticament correctes que no sé si...
innovadora.
Sí, innovadora o novedosa o com vulgui. Però una cosa que hem fet és fer col·locar una fàbrica dins un edifici d'oficines. Per què? La impressió 3D no produeix residus, no fa soroll, pot conviure perfectament amb un edifici d'oficines com el nostre, allà a l'Avinguda Parc Logístic, però també a l'hora de planificar les ciutats això canvia, perquè vol dir que nosaltres podem instal·lar fàbriques d'impressió 3D al costat d'àmbits residencials, de serveis, comercials, etc. Què vol dir això? Que també hi ha molta gent que podrà treballar molt més a prop de casa seva. Això també afecta la mobilitat en sentit positiu. És a dir, una de les coses que veiem és que cada vegada està tot més barrejat. I llavors ja, si hi posem la sostenibilitat, l'economia, etc., etc., doncs vol dir que nosaltres amb el que volem col·laborar justament amb tot aquest conjunt, amb tot aquest conjunt de temes.
És una aposta de futur, una aposta que suposa una inversió molt important, un esforç econòmic, un esforç que es podria veure compensat a través dels fons europeus, projectes que té el Consorci són susceptibles de rebre diners d'aquests fons europeus que estem a tocar, no? Pràcticament.
Sí, efectivament, perquè una part molt important dels diners d'aquests Next Generation, que no són els únics fons europeus, ni els únics fons, perquè els pressupostos que es deuen estar aprovant, no sé avui en quina situació estan exactament, però els pressupostos generals de l'Estat també impliquen una pujada molt important per tots els temes que tenen referència a la tecnologia, a la reindustrialització, a la innovació, etc. Per tant, evidentment, si els fons europeus, ja que vostè parla d'aquests sí. fons, estan adreçats sobretot al tema de transició ecològica i sobretot també als temes de digitalització, evidentment, això que nosaltres estem tirant endavant entra molt clarament en aquest tema. De moment la inversió l'hem fet nosaltres, més de 20 milions d'euros. I també li dic que per tranquil·litat dels contribuents que ens estaran escoltant, el Consorci de la Zona Franca no rep ni un euro dels contribuents, sinó que el que fa és administrar un patrimoni públic, que és el polígon industrial, i per tant el que nosaltres fem és utilitzar aquests ingressos que ens venen pels lloguers a les empreses que estan allà, en el polígon industrial, per fer justament la promoció econòmica. Però no rebem ni un euro dels contribuents, per tant, oferim...
Són autosuficients. No?
No, el que fem és aportar justament recursos al sistema.
Molt bé, Valero, Àlex, Manel, doncs micròfons joves. Valero, som-hi.
Sí, ja la Unió Europea ha anunciat el finançament d'amb 3.000 milions d'euros del cotxe elèctric, no?
Sí.
El primer projecte que rep aquest recolzament dels fons Next Generation. Hi ha molts temes, no? Però concretament, vostè creu que s'ha de concentrar en bona part a la fàbrica de bateries prop de la factoria de SEAT?
Bé, el tema de la fàbrica de bateries és evident que nosaltres hem de treballar, nosaltres, quan dic nosaltres, dic en conjunt, no el Consorci de la Zona Franca concretament, hem de treballar per la possibilitat que hi hagi una fàbrica de bateries a prop. Algú diu que Espanya, el conjunt del territori d'Espanya, hi caben dos o tres fàbriques de bateries, gigafàbriques, és a dir, fàbriques molt grans de bateries, com s'estan ubicant a Europa o als Estats Units o en altres llocs del món. És important que hi hagi aquest element a prop, però també és molt important és que més a prop de la fabricació dels vehicles hi hagi una planta d'ensamblatge de bateries, que és una cosa diferent. Les bateries, les cèl·lules i tot això es fabriquen, o les cel·les es fabriquen en fàbriques molt, molt grans, però llavors això s'ha d'ensamblar. I la idea és que l'ensamblatge estigui a prop de la factoria on es fabriquen finalment els vehicles. Però, en definitiva, aquesta és una molt bona notícia, aquest ajut. També li he de dir que nosaltres estem amb una experiència que és un PERTE també de vehicle connectat i amb això ho estem treballant amb la Zona Franca de Vigo, per exemple. Vostès saben que hi ha una indústria automobilística també molt important, com a la Zona Franca de Barcelona, amb diverses comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya també, i alguns ajuntaments, evidentment també el Ministeri, i aquest serà un PERTE també molt important. De futur, perquè no hem d'oblidar que el vehicle elèctric, però també serà vehicle connectat. Connectat vol dir autònom, no necessàriament, però és evident que guanyarem amb seguretat, és evident que guanyarem amb eficàcia a nivell des del punt de vista de la distribució del trànsit i és evident que és un futur que ja no és a llarg termini, sinó que ja el comencem a veure. I nosaltres estem novament amb el gorro d'explorador en aquest camí també del vehicle connectat.
Li faig una pregunta molt pedagògica, perquè molts cops he tingut que explicar, com vostè sap, vaig treballar durant molt temps en un diari de tot Espanya, a Madrid, què és això del Consorci de la Zona Franca, no? Què és la Zona Franca? La Zona Franca, si més o menys s'entén, però què és el Consorci de la Zona Franca? Tenint en compte que entenc jo que els poders polítics ara estan molt clars entre l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, no? Que és qui governa el Consorci juntament amb Foment, un interès de l'entrada de la Generalitat, que està d'alguna forma, no?, al Consorci.
Sí.
Com explica que és el Consorci de la Zona Franca, tenint en compte que hem començat parlant d'impressores 3D? Doncs, pregunta pedagògica.
M'agrada que em faci aquesta pregunta, perquè, de fet, ara perquè hi ha menys conferències i ara esperem tornar a fer... Jo les meves conferències sempre les començava, saben els prospectes aquests dels medicaments, no? Què és i per a què serveix? No? Doncs què és i per a què serveix el Consorci de la Zona Franca? Perquè no tothom ho sap, és evident, tothom sap per què serveix un port, un aeroport, però allò què és? Allò és un polígon industrial a la part esquerra del Delta del Llobregat, que va ser impulsat per un consorci que es va crear fa més de 100 anys, encapçalat per l'Ajuntament de Barcelona, per Foment del Treball, per les cambres de comerç, que n'hi havia dos en aquell moment, per la Junta d'Obres del Port, etc. Amb la intenció de que hi hagués un port franc a Barcelona. Això ho van demanar al govern de l'Estat, finalment es va concedir, i al final això es va convertir en un polígon industrial. Com es van comprar els terrenys que ocupem ara? Això també és una història curiosa. El govern de l'Estat va concedir de manera gratuïta la gestió de les sorres de la costa i del riu al consorci. I això, que sembla una cosa mínima, va donar lloc, perquè Barcelona estava en creixement, hi havia molta construcció, etc., va donar lloc a que el consorci tingués els recursos necessaris per poder comprar aquells terrenys. De manera que es va crear aquest espai públic, aquest patrimoni públic, que és el que gestionem nosaltres. Vostè em diu, per què serveix? Doncs serveix justament per fer promoció econòmica. Aquest patrimoni públic que fa 100 anys que tenim, gràcies a aquestes operacions, el que fa és tenir beneficis any rere any, i aquests beneficis el que fa és dedicar-los a la promoció econòmica. El Consorci al llarg de la història ha fet inversions també a la ciutat de Barcelona, com el Parc de Recerca Biomèdica, aquell edifici de façana de fusta que hi ha al costat de l'Hospital del Mar, el propi edifici de Telefònica, els dos nexos, que són edificis que estan relacionats amb la Universitat Politècnica, l'Eureka, la Universitat Autònoma, o el Mediàtic, el 22@. Tot això porta la marca del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Per tant, administradors d'un patrimoni públic molt important i sobretot també promotors, motor de l'economia en la regió metropolitana de Barcelona.
I inversions també fora de Barcelona.
També fora de Barcelona, sí, efectivament. L'àmbit d'actuació del Consorci sempre ha sigut sobretot Barcelona, però avui Barcelona no s'acaba en el terme municipal, és evident. Barcelona és la regió metropolitana de Barcelona, dels 5 milions d'habitants, i nosaltres volem estar presents aquí. En algun moment el Consorci també ha fet inversions en polígons industrials per tot Catalunya. Tenim un polígon industrial a Bellpuig, tenim una part d'un desenvolupament urbanístic a la ciutat de Mollet, que es diu el Calderí, que això no és polígon industrial, però és desenvolupament urbà. Tenim un polígon industrial també a Terrassa, tenim un polígon amb desenvolupament a diversos llocs. Però ara, sobretot, estem centrats, com els deia al principi, a retornar als orígens, que és centrats en aquesta nova economia, centrats en la promoció purament econòmica i no tant en el paper de promotors immobiliaris.
Per això la Generalitat i el govern de la Generalitat té tant interès en el Consorci, no?
Nosaltres
aquesta
tenim...
Aquesta pregunta tan pedagògica tenia una conclusió que és
tenim,
aquesta.
Nosaltres en el plenari del Consorci, el plenari és el que aprova els pressupostos, tenim plenari ara aquesta setmana que ve, el plenari del Consorci el presideix l'alcaldessa, jo sóc el vicepresident, a mi em nomena, el meu nom és delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, a les targetes i cap, però de manera miraculosa.
Just, eh?
Però jo sóc el vicepresident i llavors tenim en el plenari tenim tots aquells que li comentava abans que són fundadors, més els sindicats, més quatre representants del govern de l'Estat, més el president del port, més, és un plenari absolut, més un representant de cadascun dels grups municipals, per tant des del punt de vista social i polític és un plenari molt plural. I ara hi ha la incorporació nova de dos representants de la Generalitat de Catalunya, que són dues persones que han nomenat el Consell Executiu, i un representant de PIMEC, que fins ara no estaven presents i que hem aprofitat aquest canvi d'estatuts perquè estiguessin presents. Per tant, un organisme molt plural. També els he de dir que normalment els acords es prenen per unanimitat. Em diran, és miraculós en aquest temps que vivim, no? Però, però és així. Per què? Perquè no és un lloc on s'ha de fer política de partit, o almenys jo defenso que no s'ha de fer política de partit, sinó que és un lloc que ha de generar consensos per ajudar a que l'economia pugui avançar, pugui créixer i pugui oferir oportunitats.
Manel.
Precisament parlant d'economia, jo li volia preguntar si des del Consorci s'actua com a termòmetre, o en tot cas jo li pregunto, donat que hi ha la sensació, basada en percepcions, però també en algunes dades reals, per això li pregunto per contrastar, de que Barcelona està perdent pistonada davant d'altres realitats com podria ser Madrid. El termòmetre de la zona franca serveix per desmentir aquesta afirmació o per dir que potser sí, però no tant, per contrastar-ho, on estem com a àrea metropolitana?
És un termòmetre que vostè ha de canviar. Nosaltres no som el termòmetre del que vostè comenta. Li podria fer altres comentaris, però allà a la zona franca nosaltres tenim la sort que estem en un lloc molt privilegiat des del punt de vista de la ubicació geogràfica. Al costat de l'aeroport, del port d'una ciutat com Barcelona, és un àmbit industrial i logístic i, per tant, això és evident que funciona i funciona molt bé. No ho dic pel Consorci, ho dic, diguem, des de l'àmbit geogràfic i territorial. Per tant, nosaltres no veiem això, primer perquè estem gairebé al 100% d'ocupació. També li he de dir una altra cosa, que amb la pandèmia no sabem de cap empresa que hagi hagut de plegar allà. Ha plegat Nissan, que suposo que després em preguntaran per això, i per tant ja introdueixo el tema, però ha plegat Nissan, però no per la pandèmia, sinó perquè la política general del grup ha decidit que la planta de Barcelona s'havia de tancar. Però això no té res a veure amb la crisi de la pandèmia. Però nosaltres no hem notat això. Altra cosa és que Barcelona tingui altres problemes i de què és evident que el que sí que notem, no com a Consorci de la Zona Franca, sinó com a ciutadans, el que sí que notem és que hi ha una mena d'ambient, diguem-ne, una mica depressiu, no? Una mica depressiu. I bueno, jo crec que això ho ha portat a la situació política que estem vivint des de fa anys, ho ha portat segurament determinades actuacions, diguem-ne, urbanes, que evidentment nosaltres, jo almenys, no sóc qui per jutjar-ho, vull dir que tenim portaveus que ja fan el seu paper, però com a Consorci de la Zona Franca, per nosaltres això no ens ha afectat.
Sí. Parlant de Nissan, si em permet, li agafo la paraula.
Li he fet l'entrada.
Estava desitjant el Valero entrar al tema Nissan. Vinga, bueno, t'han fet una bona pista d'aterratge.
Sí, ahir es va deixar de fabricar la furgoneta.
Si vol també parlem de l'aeroport.
Es va deixar ja ahir de fabricar la furgoneta. El dia 15 deixen de fabricar ja tot, efectivament.
I el dia 17?
I no deixa de ser el principal llogater del polígon industrial, perquè té una superfície molt important.
És la superfície més gran, són 518.000 metres quadrats, la parcel·la de Nissan és la més gran, la segona és la de Seat, que són 400.000 metres quadrats, i Seat evidentment no marxarà perquè està en ple creixement i a més hi ha hagut la injecció aquest del vehicle elèctric que comentava. Nissan, és evident que va ser una mala notícia i és evident que aquí ningú té la responsabilitat, només Nissan, perquè decideix plegar. És a dir, per tant, i aquí què hem fet? Es va crear una comissió de reindustrialització en la qual hi ha el Ministeri d'Indústria, hi ha la Generalitat de Catalunya, hi ha Nissan, hi ha els sindicats, estem nosaltres com a propietaris al terreny per ubicar-hi alguna activitat econòmica alternativa. Que tingui diverses característiques. Una, principal, que recuperi els llocs de treball perduts. És a dir, el tema social és important. Dos, que sigui prioritàriament industrial. No necessàriament únicament industrial, però que tingui un pes la indústria. Perquè nosaltres, jo sóc industrialista, jo penso que la indústria crea riquesa també. Pot haver logística? Pot haver-hi logística, sobretot la logística d'última milla, que també és una cosa molt necessària, que també crea riquesa. I que sigui un projecte o uns projectes a llarg termini. Si ve una proposta a ubicar-se allà avui i hem d'estar molt contents i d'aquí 2 anys marxa una altra vegada, doncs tornem a tenir un problema. I per tant s'estan valorant totes les propostes que hi ha sobre la taula. Vostès saben que hi havia una proposta en la qual s'estava negociant prioritàriament
amb
Great Wall,
Great Wall.
Que Great Wall és en anglès, però en el fons és Gran Muralla. Amb Great Wall s'està negociant amb ells, però no només amb ells. Però amb això li, els he de dir una cosa.
El dia 17 ja s'ha de dir una resposta, el dia, diu la ministra d'Indústria.
El dia 17 tenim una reunió de la Comissió de Reindustrialització i necessitem ja tenir una resposta molt clara. Per què? Perquè el dia 31 les portes de Nissan tanquen. I sobretot perquè els treballadors i les treballadores, esclar, i és normal i és lògic, doncs estan molt inquiets perquè no veuen que hi hagi una alternativa clara en aquells terrenys. Pel que els hi anava a dir, jo ho crec sincerament, és a dir, el que els anava a dir és que allò acabarà bé. No sé com encara, però acabarà bé des dels punts de vista que li comentava abans. Recuperació de llocs de treball, presència important d'activitat industrial i projectes sòlids i a mig o llarg termini. Això passarà a la parcel·la de la Nissan. No li puc dir si passarà al gener o al març, això no, perquè és evident que depèn de negociacions. Però que els hi podrem donar seguretat als treballadors i les treballadores de que evidentment podran recuperar el seu lloc de treball, els que vulguin, jo crec que aquesta seguretat els hi podem donar.
Però aquest pessimisme sobre Barcelona que abans comentàvem no pot anar en contra d'això?
No, perquè jo crec que els projectes que tenim van molt més enllà d'això, i com que són projectes a llarg termini, al final la ciutat de Barcelona és una ciutat, ara diré una paraula que està molt de moda, però bueno, molt resilient. És un patrimoni mundial, la marca Barcelona. I per tant, la marca Barcelona pot patir, diguem-ne, algun tipus de problema, però és una marca molt potent. I per tant, jo crec que en aquest cas això no afectarà. En algun moment ha pogut afectar tot el tema dels, quan s'han expressat conflictes i mobilitzacions al carrer, també, com els deia, per tota la situació política que hem viscut a Barcelona i a tot Catalunya. Això és possible que en algun moment hagi afectat i no hagi donat la seguretat suficient. Jo ara, en aquest moment, no veig que això estigui molt present i, per tant, jo no veig que ningú estigui preguntant per això.
La marxa enrere dels xinesos, dels de la Gran Muralla, que era una qüestió econòmica,
la marxa enrere,
volien més diners.
La marxa enrere tàctica.
Val, sí, què volien? Més diners?
Jo crec que era una manera de negociar. Ja. És un sistema de negociació.
I l'oferta que tenen sobre la taula ara mateix,
ara satisfà? Ara tenen... Nosaltres,
creu vostè que satisfà?
Nosaltres els hi vam enviar una contraproposta firmada per la ministra i pel conseller, i en aquesta contraproposta és la que ells tenen sobre la taula i han de decidir a veure si l'accepten o no l'accepten. Però en qualsevol cas, ells ho saben, a més, la fàbrica xina no és l'única alternativa que hi ha per aquells terrenys.
Vull dir que hi ha un pla B fort.
I un pla C i un pla D.
La fàbrica de tancs que es va parlar...
Bueno, primer no eren tancs.
No eren tancs. O manteniment de blindats.
No, eren vehicles, ja no li sabré dir el nom tècnic, però eren vehicles aquests 8x8.
S'ha parlat de tancs, que són, de vehicles blindats.
Sí, són vehicles 8x8, d'aquests de tipus militar. Però això és molt divertit, no? Perquè hi va haver, diguem-ne, algun tipus de reticència, perquè eren vehicles militars, no? Però és que resulta, curiosament...
Conseller Torrent va dir que no volia.
No, però jo amb el conseller Torrent no hi he parlat. Però
és el que va dir ell.
Sí que hi va haver una reticència. Però el més curiós és que en aquella fàbrica de Nissan s'han fabricat al llarg dels anys molts vehicles militars. I mai ningú ha tingut cap problema perquè això sigui així, no? Per tant, suposo que si el pla aquest, si aquesta proposta tirés endavant, doncs tampoc hi hauria cap problema, no? Perquè, esclar, un treballador d'allà de Nissan va dir, ui... Diu, si jo aquí, en aquesta planta, he fabricat molts vehicles. S'han fabricat pick-ups, els patrols, hi ha d'exèrcit, etcètera, etcètera. A la planta de Nissan, escolteu, no hi ha cap... És una activitat industrial. I és una activitat industrial que ocupa a molta gent que té que veure amb el que estan desenvolupant avui a la fàbrica de Nissan. Per tant, des del meu punt de vista, és una opció que... no només que és acceptable, sinó que seria desitjable si això tirés endavant.
Molt bé, doncs esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte amb Juan Carlos Valero, l'Àlex Salmo, Manuel Manchón, el convidat, el senyor Pere Navarro, que és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. I arribats a aquest punt del programa, del Converses d'aquest dissabte, doncs jo us he de recordar una cosa que heu de tenir molt present des d'avui i fins al dia de Cap d'Any. Perquè la nit de Cap d'Any és una de les cites més esperades de l'any i l'hotel Eurostars Gran Marina, el que ens acull cada dissabte, vol contribuir a fer-la més màgica i especial amb una proposta. Preneu bona nota. Per aquesta elegant cita, l'hotel ha dissenyat una gala amb un menú molt acurat, basat en receptes que fusionen la cuina mediterrània, i d'autor, i un fi de festa on la diversió doncs està completament assegurada. Preneu nota. Mira, la vetllada començarà amb un còctel de benvinguda, el qual seguirà un suculent sopar amb un maridatge dels millors vins i acompanyat d'una gran varietat de deliciosos aperitius. Un entrant amb el llamàntol com a gran protagonista, un primer plat amb un llobarro salvatge amb crema de fonoll i tomàquets petits i confitats i un melós de vaca vella guisat al vi i també a la tòfona amb parmentier com a segon i unes exquisites postres. Déu-n'hi-do, veritat, quin menú.
Sí, doncs això encara, sí que és doncs, un bon pla, eh?
Escolta, senyor Navarro, que encara hi ha més, eh? I com a colofó d'aquesta nit de Cap d'Any, un ampli assortiment dels típics dolços nadalens i pocs minuts abans de les 12 de la nit, el raïm de la sort, que no hi pot faltar, el xampany i també cava, doncs prendran el protagonisme per donar pas a la benvinguda de l'any que ve, de l'any 2022. Serà llavors el moment perquè la música envaeixi la pista de ball, que també en tenim, i els convidats prenguin aquesta pista fins ben entrada la matinada. I per finalitzar la vetllada, doncs no pot faltar, aviam, què no pot faltar? El cotilló, uns bons xurros amb xocolata, que també és un clàssic, i abans de arribar al que ens necessitarem tots, que és el merescut descans, que podem fer-ho, si volem, aquí mateix, al Eurostars Gran Marina. Sens dubte és una opció atractiva i diferent per celebrar com bé es mereix l'última nit de l'any. Es podrà gaudir d'aquesta nit de somni, atenció, per un preu, jo crec que molt raonable, molt acceptable per tot el que he comentat i que podeu comprovar. 225 euros per començar. El doble mecanisme de reservar aquest senzill o aquesta magnífica nit de Cap d'Any. Hi ha dos sistemes, el telèfon o el correu. El telèfon, prenent una nota, 93 603 90 93 603 90 00, o el correu electrònic, prenent una nota també, és reserves@granmarinahotel.com. reserves@granmarinahotel.com. 225 euros per persona aquesta magnífica nit de Cap d'Any. Què t'ha semblat, senyor Navarro?
Miri, acabem de canviar el centre d'atenció de l'entrevista, l'acabem de canviar absolutament cap a la nit de Cap d'Any.
Home, valia la pena que vostè conegués aquesta proposta i, evidentment, també els oients del Converses.
I ara que ja som en el 2022...
Dit això, Valero, pots començar a preguntar el que necessitis.
El 2022 torna...
Sobre el consorci.
Sí, no, torna al Saló Internacional de la Logística, ara el 2022, no?
Sí.
I jo li tinc que fer una pregunta logística, perquè sembla ser que el comerç mundial, internacional, està en un moment de crisi important.
De catacrac,
efectivament. No? Per la pandèmia, per tot, diuen que és una crisi d'oferta. No? Bé, com s'analitzarà aquesta situació? Hi haurà solucions en el SIL, en el Saló Internacional de la Logística, d'aquesta situació que per primera vegada en el món hem viscut, de crisi del transport, que en definitiva...
Sí, però mira, li he de dir una cosa, Durant tota aquesta crisi en la que tantes coses hem patit i tantes dificultats hi ha hagut, el que no ha fallat mai ha sigut la logística. Excepte al principi, que es va acabar el paper higiènic, que no sabem per què va ser, però
misteri.
No ha fallat mai la logística. Nosaltres hem anat sempre al supermercat, ens hem trobat els productes que necessitàvem, tot ha arribat en el seu lloc, ha arribat a temps, etc. És veritat que hi ha dificultats ara, que hi ha crisis de matèries primeres, hi ha crisis perquè resulta que els containers són molt més cars, sembla que han quintuplicat el seu preu de cada container, per tant això augmenta el preu dels productes que es transporten amb aquests contenidors, però crec que això ve, pot ser una crisi de matèries primeres, però també ve per la concentració de, anava a dir, oligopoli d'algunes navilieres que abans n'hi havien més. Amb aquesta crisi doncs s'ha concentrat en més poques, i això també ha fet que pugessin els preus, jo crec que per un tema també especulatiu. En el CIL parlarem de tot això, és evident, i estem molt contents de poder-lo recuperar. Això serà final de maig i principi de juny, i parlarem de tot això, però sobretot a mi el que m'agrada parlar és de noves oportunitats. I per tant, més que lamentar-nos sobre la situació, jo crec que hem de buscar solucions, que hem de tirar endavant, i que això pot ser un espai no només de debat, sinó també de propostes. El CIL de l'any 2019, abans de la pandèmia, ara la nostra generació, parlarem d'abans de la pandèmia, després de la pandèmia, vam fer la declaració de Barcelona, vam tenir el Congrés Mundial de Zones Franques, vam tenir diversos esdeveniments internacionals, i vam fer la declaració de Barcelona parlant justament de temes logístics. Bueno, doncs aquesta declaració la tornarem a posar sobre la taula, la renovarem, i evidentment això serà amb el consens de tots els actors implicats en el món logístic. Però fixi's que el món logístic també, i això ho vam fer amb el Barcelona New Economy Week, que vam crear en plena pandèmia, el món logístic està relacionat amb el món immobiliari. Per posar plantes logístiques necessites terreny, si no, no existeix. Està relacionat amb la mobilitat, les furgonetes, el que sigui, han d'arribar en els llocs. Està relacionat també amb la sostenibilitat. Hem d'intentar que s'arribi als llocs, però també s'arribi sense fum i sense contaminació. Per tant, tot està interconnectat. En aquest CIL, jo crec que també s'ha de posar sobre la taula doncs, aquesta interconnexió entre diferents papers.
Una infraestructura important...
Que s'apunti tothom al CIL, sisplau.
Una infraestructura important de la logística és l'aeroport de Barcelona. Toca parlar de l'ampliació.
Sí, ja li he donat el peu abans.
De la no ampliació.
També li he donat el peu abans. Jo estic radicalment a favor de l'ampliació de la pista. I estic radicalment a favor de la protecció del medi ambient. I això que pot semblar contradictori no ho és. La regió metropolitana de Barcelona, aquella que parlàvem de 5 milions d'habitants, té més del 75% del seu territori protegit amb espais naturals i espais agrícoles. Per tant, jo crec que hi ha un altíssim nivell de protecció amb un àmbit geogràfic que té una gran densitat de població i d'activitat econòmica. Per tant, jo crec que hem de fer compatible una cosa amb l'altra. La pista s'ha d'ampliar perquè Barcelona necessita oportunitats. Si Barcelona no és un hub, també és una paraula de moda, un centre de transport aeri dels principals del món, això vol dir menys llocs de treball. És a dir, podem aixecar la bandera, però al final és oportunitats per la gent i és oportunitats. I no és veritat que això promocioni el turisme de baixa qualitat, etc, etc. El turisme de baixa qualitat i les gambarrades, si em permeten, s'ha d'atacar posant ordre en els carrers de la ciutat i de l'àmbit metropolità. I si saben que aquí no es pot venir a fer segons què, doncs no vindran. Aquesta és una evidència. Els avions cada vegada seran més eficients, menys sorollosos i menys contaminants. I aquestes tecnologies estan posant a sobre la taula. A mi em faria molta pena que quan els avions d'hidrogen i els avions elèctrics, etcètera, etcètera, estiguin diguem-ne, molt presents amb el transport aeri i el transport aeri tingui un gran, diguem-ne, una gran presència no només amb el tema del transport de persones sinó també fins i tot de mercaderies, a mi em faria molta pena que Barcelona no estigués al capdavant d'això. Per tant, suposo que ha quedat clar.
Sí,
que estic...
No, però hauria de negociar o d'intentar una negociació diferent a ENA amb el govern de la Generalitat i no esperar el pla director d'aquí 5 anys, és a dir, que es podria fer en els propers 2-3 anys.
Jo amb això evidentment no sóc portaveu autoritzat, ni tan sols portaveu, però sí que darrerament la ministra va estar present aquí, sí, i el president d'ENA, i va expressar la voluntat de poder arribar a acords i a consensos per desenvolupar aquesta infraestructura que és tan important per l'economia. I perquè jo insisteixo, és molt fàcil aixecar banderes, però és molt difícil aconseguir que hi hagi cada vegada més llocs de treball i més qualitat de vida. I nosaltres jo crec que ens hem de concentrar en això. Els problemes reals a la gent són aquests.
Per tant, està més a la decisió en el terreny de la Generalitat que no d'Aena.
Sí, perquè és clar, a nosaltres ens agradaria, insisteixo que no sóc portaveu, per tant, qualsevol portaveu em pot desautoritzar en qualsevol moment, però seria imprescindible, seria necessari, seria desitjable que la Generalitat tingués una posició molt clara respecte a això. com també seria imprescindible i necessari que la Generalitat tingués una posició molt clara respecte a les energies renovables. És a dir, a mi m'agradaria molt que en el territori hi hagués un pla d'instal·lació de molins de vent, un pla d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, i que Catalunya no estigués a la cua d'Espanya amb aquest tipus de, amb aquest tipus de, d'elements, no? Bueno, jo crec que a poc els deia que a mi em sembla que hem passat una etapa, que estem en una altra etapa, més constructiva, més intentant arribar a aquests consensos que necessita el país, i esperem que en el futur això pugui ser així.
Bueno, Àlex, sí, està... massa a poc, potser, senyor Navarro,
sí,
no?
Sí.
Però bueno.
Està en una cadira perfecta per parlar de política catalana. Vostè, que és primer secretari emèrit, com hem dit abans...
La paraula emèrit ara és una paraula que no...
Sí, però bueno, és el que
però
és.
Però se lleva, no? Se lleva.
Falten un any i mig per la primera part de la legislatura i aquesta possible moció, no, oposada, el president Aragonès va decidir exposar el seu càrrec al plenari, al Parlament, a la cambra del Parlament. Com veu el seu partit? Ara hi ha un congrés dintre de poc. Quines serien les accions a fer per consolidar la primera plaça i incrementar la primera plaça del PSC com força política a Catalunya? Debats com el de la llengua, que tornen un altre cop a estar sobre la taula, estan clars per part del PSC? Qui tindria que ser l'estratègia amb els... Bé, el proper any i mig.
Li torno a repetir que no sóc un portaveu ni autoritzat,
no,
ni
no,
portaveu,
però està en una cadira, vostè està per
la meva
sobre,
visió,
ja.
La meva visió, no, no, per sobre no, al final tots som servidors públics, però...
No, però té una cadira per pensar.
La meva visió...
Sembla que la política...
Ui, no tinc temps per pensar, tampoc, perquè imagini, amb tots els projectes que li he comentat abans encara no hem parlat ni de correus ni res d'això, però... Sí.
Després, que ho tinc aquí.
Fixi's que a mi em sembla que la posició del nostre proper primer secretari, en pocs dies, Salvador Illa, és una posició que és molt correcta, que és, primer posem-nos d'acord els catalans i les catalanes. És a dir, el que es necessita aquí a Catalunya és un gran consens dins de Catalunya i que hi hagi una part molt important de la població que defensi unes línies que siguin comuns en aquesta gran part de la població. Si anem amb una societat del 50-50, no solucionarem res. I jo veig el Salvador Illa molt ubicat en aquesta posició, per tant, jo, què vol que li digui? Jo el veig molt bé, però esclar, perquè també crec que ell va demostrar el seu tarannà quan era ministre de Sanitat, en el pitjor moment possible, però va mantenir, diguem-ne, el rigor, va mantenir, diguem-ne, la solvència. Jo veia el Salvador Illa a la tele parlant de la pandèmia i deia, escolta'm, estem en bones mans. I després és veritat que es van trobar amb una cosa que no, que era impossible de pensar a veure què s'havia de fer, però bueno, jo crec que ho va gestionar força bé. I això de Catalunya també. Però el que necessitem és baixar dels campanars i apropar-nos a terra, per allò de les guerres a campanars, apropar-nos a terra i estar disposats a aquest consens. La llengua no pot dividir, la llengua ha d'unir, sempre, com a concepte. És a dir, la llengua l'utilitzem per comunicar-nos. I per tant, a mi m'és igual amb quina llengua ens comuniquem, el més important és això. Vaig estar fa uns anys a l'MIT, aquest centre tan important de Boston, diguem-ne, primera lliga mundial, i jo els deia, vosaltres amb què parleu aquí? Perquè tenien xinos, tenien llatinoamericans, tenien gent d'Estats Units, a tot. I amb quina llengua parleu? Diu, per nosaltres la llengua no és un problema, ens hem inventat un idioma i parlem una mica de cada cosa, però parlem i ens comuniquem, i del que es tracta és parlar i comunicar-nos. És veritat que estem en un lloc en el que és evident que el castellà és un idioma que és molt preeminent, perquè resulta que és la segona llengua més utilitzada del món, i això és molt evident, i que el català s'ha de protegir, però des del meu punt de vista protegir el català vol dir fer-lo atractiu, i fer-lo atractiu és diferent que a vegades polítiques de càstigs que s'han utilitzat. Quan a tu et castiguen, allò per lo qual et castiguen no t'agrada. En canvi, jo crec que fer el català atractiu, que la gent tingui ganes de parlar-lo, que sigui una demostració de riquesa cultural i social, etc., jo crec que seria el correcte. No tothom pensa això, desgraciadament, però espero que algun dia passi.
parlava abans de Correus, senyor Navarro. És un projecte, l'any passat, quan va estar aquí el programa, ja ens en va parlar. Com està aquesta iniciativa que han posat en marxa conjuntament vostès i l'Ajuntament de Barcelona?
I Correus.
Evidentment, i Correus.
Sí.
Una gran escola de formació, no? De nova formació.
Doncs miri, el tema de Correus, perdoni que sigui tan col·loquial, però l'any passat, durant el 21, vam dir que ens estimàvem. El Correus, l'Ajuntament i el Consorci de Zona Franca. Però d'estimar-te a intentar muntar el pis, els mobles, saber on aniràs a viure i tot això, doncs esclar. Per tant, nosaltres durant aquest temps hem anat concretant aquest acord amb Correus i amb l'Ajuntament. Crec que estem a prop de que això ja sigui una realitat i a partir d'ara jo crec que aquest any 2022 serà l'any en el qual l'Ajuntament ha de fer un canvi d'usos d'aquell edifici, preservant l'ús d'equipament però també permetent usos d'activitat econòmica. Correus és evident que també ha de preparar les condicions per la cessió a X anys d'aquest edifici i nosaltres hem de preparar el projecte de remodelació de l'edifici, que això significa una inversió aproximadament de 50 milions d'euros. I com vostè deia abans, què ha de ser això? I a vegades ho explico com si fos amb una marca, però permeti'm que digui robot de cuina, no? Tots sabem el robot de cuina. Nosaltres hem de col·locar aquí en aquest edifici de Correus la gent jove que no té feina, que té estudis o no, però que no té feina, dels barris a Barcelona, les empreses que avui no troben perfils professionals adequats. Moltes empreses ens diuen, sobretot del tipus de la nova economia, és que no trobo gent per poder treballar a la meva empresa. I l'àmbit educatiu, de tots els nivells, formació professional, universitat, però també educació no tan reglada, sinó educació que existeix, diguem-ne, a internet i tot això. Tot això ho col·loquem allà dins, ho cuinem, i d'allà surt gent jove amb feina, empreses amb perfils professionals que necessiten i un sector educatiu divers i plural adaptat a les noves necessitats, amb els currículums de les noves necessitats. Això és el que nosaltres volem fer a l'edifici de Correus, sobretot relacionat amb tot el tema digital, per tant també fons europeus, amb tot el tema digital, amb tot el tema de la nova economia i amb tot el tema, com els deia abans, de les noves oportunitats.
En marxa quan això?
Això, com idea, aquest any que ve és l'any, diguem-ne, de fer aquesta transformació urbanística, de regles urbanístiques. El tema de les obres i la transformació física és un edifici protegit. Per tant, és complicat, però també és emblemàtic, perquè a mi em sembla que aquest tipus d'actuacions necessiten edificis molt emblemàtics. Ara s'ha posat de moda l'estrella aquesta de la Sagrada Família, no?, que una catedral, tal. Quan pensem en la universitat, pensem en l'edifici de la Universitat de Barcelona, a la plaça de la universitat. No? Doncs quan pensem d'un lloc on la gent jove, les empreses i el sector educatiu es relacionen i creen oportunitats, pensarem en l'edifici de Correus, allà al final o al principi de la Via Laietana, depèn de com ho sigui.
Com es vulgui mirar, no?
Però és un lloc molt privilegiat de la ciutat de Barcelona i estem segurs que servirà també per dinamitzar tot aquell barri que evidentment també té dificultats.
Acabem com hem començat. Com veu el futur del Consorci? Com el veu el Consorci a 10 anys vista? En un titular, quin seria? Com li agradaria que fos aquest Consorci?
A mi m'agradaria que continués sent una fàbrica d'oportunitats. És una cosa que vam començar al principi. Fàbrica perquè a nosaltres ens agrada potenciar el tema industrial, no només, el tema logístic, el tema serveis també, però fàbrica i d'oportunitats. Nosaltres som sector públic i d'acord amb el sector privat, perquè ho fem tot també amb aliances amb els sectors privats, el que hem d'aconseguir és que les noves generacions i també altres generacions que s'han quedat fora del mercat laboral es puguin enganxar.
Hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Bona tarda i moltíssima sort, i bona entrada d'any, que ja queda molt poc.
Gràcies igualment, amb aquest pla que ens ha explicat vostè abans, això serà magnífic.
Només cal que apuntar-s'hi. Valero, Juan Carlos, gràcies. Àlex Salmon, bona tarda.
Gràcies.
I Manuel Manchón, gràcies també. Dissabte que ve, més converses, com sempre, a Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adéu.
Dia 11 del calendari d'Advent.